queden 20 minuts per acabar el programa. I ara amb aquesta èpica...
Arriba Albert García. Bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Albert, fa dies que vaig a les xarxes, gent, hardcore gamers, fent una foto de la seva nova Xbox, en plan, aquesta és igual que les altres, però vaja, gent fent la foto de la seva, ja fora de la caixa, ja connectant-la.
Jo he fet el mateix.
Un moment.
Tu abans, no, Albert? Perquè tu ets periodista de videojocs, tu ja la tenies.
No, vaig fer com tothom, me la vaig anar a comprar el primer dia.
Un moment, parem consoles, més que màquines.
Parem-les.
Què? No entenc res. Tantes xeis i tants nous números i tal, jo tinc la sensació que n'hem parlat ja d'aquesta consola i ens ho has de posar en context, val? Xbox One X, val? Què és? És nou, això, de veritat?
És nou, és una consola nova.
Però no hi havia l'Xbox One, ja.
Hi havia l'Xbox One, correcte, però...
De quan és l'Xbox One?
Del 2013.
Uf.
Ha passat molt, aquí.
I la nova es diu Xbox One X.
O sigui, en lloc de posar-li 2, no? Xbox One 2, perquè quedava estrany.
El 10, ja, directament.
Doncs Xbox One X. Vaja, que és la segona versió de l'Xbox One.
Sí, ara que penso, han fet com els de l'iPhone, amb l'iPhone X, no? Han fet el mateix, s'han copiat. Bueno, en qualsevol cas... Sí, copiones. En qualsevol cas, Microsoft la presenta com la consola més potent que s'ha creat mai, i en realitat és veritat, perquè tu agafes la màquina, la treu, o sigui, l'explicació tècnica seria que és molt potent tot això. Jo us diré l'explicació, Albert García.
La treus de la caixa
i pesa 4 quilos.
Sí. Què dius?
Que és una barbaritat.
Ah, o sigui, que l'alta definició 4K vol dir 4 quilos.
4 quilos,
mira,
clar.
També m'ha agradat aquesta.
Sí, al contrari del Nintendo Switch, que te la pots endur, és consola de casa i és consola portàtil, la Xbox One X és només de menjador,
De menjador, d'estar ja doncs, ben posadeta a la santeria.
Clar, és el retorn pels nostàlgics de la consola de sobretaula.
Exacte.
Sí. Pesa, però, sí.
Escolta, parlem una miqueta de què va la cosa, no? Perquè si a algú li interessa aquesta nova consola.
Va de 499 euros.
Va d'això, per
500,
començar.
Vaja.
500 euros. Però si teniu un tele 4K, que també són baratets, un d'aquests teles amb una mega alta resolució...
Dius un tele?
Un tele, un televisor...
És que la Maria parla com en anglès. Un tele, un consola.
Un consola.
Sí. Doncs si teniu aquesta tele, la podeu aprofitar, òbviament.
Sí, perquè té capacitat...
Si no...
També podeu. És el meu cas, jo no tinc un televisor, ara ho estic pensant, de 4K, tinc normal i corrent de tota la vida, però la consola es basa en dues coses. Aconsegueix reproduir imatges amb una resolució brutal, d'aquí doncs la gran novetat, i l'altra, que és la que m'agrada a mi, tots els videojocs antics de la Xbox One, de la X360 i de la primera Xbox de fa 15 anys, pots posar-los aquí, i es reprodueixen millor. O sigui, els veus millor. Sí. Cosa que és una cosa molt, molt fantàstica.
El disc original, un CD, entenc.
Un CD antic, el poses allà, i si és compatible, que hi ha un bon grapat de jocs compatibles, els veus amb més qualitat.
Això és interessant perquè trobo que era la PlayStation, que vam comentar que els jocs de la primera PlayStation de fa 20 anys ja no anaven amb la nova, no? No van tots.
No són compatibles, no pots jugar-los.
Xbox ha jugat aquesta carta.
Sí.
Albert, és la consola més potent de la història? Ho ha respost ja fa una estona, però qui el guió posa preguntar-m'ho, que jo respondré.
Doncs t'ho pregunto.
Wes?
Doncs abans de respondre aquesta pregunta, escoltem una cançó. Estic aprenent a mantenir l'audiència amb el misteri, no?
Sí.
És una cançó que és d'on... Esperem que sigui la banda sonora d'un videojoc.
Sí,
un joc de la Switch.
Les ruïnes.
Un joc de la Nintendo Switch, no. És de l'Xbox One X. És el Gears of War 4. És la millor consola... Bueno, la consola més potent, no millor, la consola més potent d'història. Sí, a veure, és... Però escolteu, això és molt fàcil. Ara mateix ens juntem els tres. Creem una consola que sigui més potent que la Xbox, creem només una i ja tenim la consola més potent de la història.
Això ho dius a nivell de processador, no?
Processador,
de
és molt heavy, la memòria RAM, tot. És una màquina molt potent. Qui sigui seguidor, aficionat a veure els gràfics a màxima potència, és una compra recomanada. També és molt interessant com el tema que... Ah, sí, aquí el tinc apuntat. Vale. El tema que estava a la pàgina al darrere. No ho trobava.
Estem fent meta ràdio avui,
No ho trobava, no ho trobava.
El guió, sí.
Sí, estava al darrere. Doncs un punt negatiu, que també en té punts negatius. No té realment videojocs que li treguin l'autèntic profit a la màquina. O sigui,
però això passa sempre, no? Treure una consola superpotent, superpepina, i els jocs encara no han arribat.
No, el tema és que... El tema... I com és com retrocompatible, realment no és una nova consola, sinó que seria una versió millorada de la Xbox One.
O sigui, qui tingui la Xbox One no cal que se la compri, aquesta.
Si no li importa veure tota màxima qualitat visual, no cal que se la compri.
El catàleg de jocs són els mateixos.
Els jocs són els mateixos. Va. Volen fer que sigui compatible.
Quan el bitllet de 500 marca la diferència, és aquest bitllet.
Sí, és per... És una màquina doncs, que n'hem de parlar perquè no tots els dies surten noves consoles i encara a partir d'aquest moment ja trigarà temps, esperem Microsoft en treure una nova, però realment no és un canvi revolucionari. Sí que és una nova consola, però no és un canvi revolucionari.
Un altre punt negatiu és el de la tecnologia de la vigilància. No sé si la consola et vigila on jugues, perquè és obvi que jugues a casa teva.
Doncs abans et vigilava amb el Kinect, no? Però aquesta, per fi, ja no és tecnologia de vigilància, és una consola sense el Kinect. El que sí que té aquesta tecnologia de vigilància...
El Kinect era el que et capturava el moviment.
Sí, això ho han tret. El que sí que té aquesta tecnologia és l'aplicació de la qual us volia parlar avui també.
El Kinect ja ningú li importava, eh? La gent vol jugar amb comandament de sempre.
Sí, exacte.
I llavors, què han incorporat de nou?
Doncs això no ho porta l'Xbox One, això és un altre tema del qual us volia parlar avui, que és una tecnologia que he estat llegint aquests dies i que, mare meva, fa una mica de por. Si heu estat darrerament a Twitter, a Facebook, haureu vist aquesta emojis que parlen, no? Aquests emojis del nou iPhone, que parlen, que mouen la boca, tot això.
Animojis.
Això que canten cançons de Queen i estem tots cansats de veure aquests dibuixos, veritat?
Doncs, no, perquè no ho he vist, però van bé, funcionen.
Bueno, ens ho va explicar la Mariola i jo em vaig fer una imatge mental d'alta definició, molt servei.
Jo no parlo de veure-ho. La gent que segueixo és com molt fan d'aquestes tonteries.
Sí, deu ser això.
Doncs serà això. Doncs... Què em diríeu si us digués que aquesta tecnologia pot acabar amb la nostra intimitat?
No em preocupa, perquè ja hem acabat fa molts dies amb la nostra intimitat, però va.
Encara més. A la Xina s'està implantant un sistema de reconeixement de persones en espais públics que riu-te'n tu de Minority Report, eh?
Puc dir una rancietat? Black Mirror, sí. Encara ho ha apostat més
enrere.
L'Albert García, eh?
Doncs és una notícia que ha sortit aquesta setmana a diversos mitjans. Per exemple, jo la vaig llegir a Al Jazeera i a La Vanguardia. Uh-huh. Tinc dos fonts internacionals de documentació, com podeu comprovar. És un sistema de vigilància capaç d'identificar els moviments d'una persona en espais públics amb molta fiabilitat. Hi ha un vídeo que ho explica i el tema és que reconeix perfectament qualsevol persona, encara que la imatge sigui com molt poc nítida. El vídeo es veu i és com molt bèstia.
Allò de Minority Report, que t'acostes, doncs recordeu, no? A Blade Runner ja passava, ja per no més encara, no?
Doncs,
encara que estigui pixelat, podia reconèixer-ho, això passa.
Sí. Doncs hi ha aquesta tecnologia que es basa en la fotografia i és molt bèstia. Els seus creadors és una empresa xinesa que es diu SenseTime. Diuen que té molts avantatges perquè ajudarà doncs, a trobar persones si s'han perdut, però clar, molta gent està veient el costat negatiu d'aquesta idea d'intel·ligència artificial aplicada a la videovigilància. És una cosa que m'ha fet gràcia i m'ha fet una mica de por i volia parlar-vos també avui als experts.
És de pel·li, Xina, el país. O sigui, un país com aquest, que el govern es diu comunista, però sí. De milionaris i ara tenen aquesta tecnologia per controlar la gent.
Home, tu veus les cimeres xineses?
Sí, molt. Tot al seu lloc, eh?
Tot. Sí, tot molt ben posat, totes les salutacions molt estudiades i tot molt modest, també és típic.
Tot molt vermell.
Molt vermell.
He said, I'm not gonna take you. I showed you too much to take you now. You're not done.
Vist que Jay-Z, les produccions més negroides del món del hip-hop.
Albert García, aquí seguim aquesta setmana?
Aquí seguim, doncs...
Has vist el rotllo aquest?
És una nova secció,
sí, sí,
eh?
Sí, molt radiofònic, sí.
Instagram. Aquesta setmana seguirem a un compte d'Instagram.
És influencer?
No sé si és influencer, però mola molt.
És igual,
molt.
Jo és igual, no?
Jo,
és igual.
El meu compte d'Instagram soc ItGirl.
Ets ItGirl.
Sí, m'ho vaig posar bé.
Nois,
què?
Va, estigueu atents, per favor.
Sí. Espera, que estic seguint el compte d'Instagram abans que tu ho diguis.
Mira, ja l'he seguit. Democrazy_real.
Exacte. Democrazy_real. És un compte d'Instagram amb expressions gràfiques, a mi em semblen molt atractives, de molta qualitat i sobretot doncs, de molta actualitat també amb el tema de la situació que està vivint ara mateix Catalunya. El seu responsable és en Guillem Casasús. És professor de direcció d'art al grau de disseny EINA, al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. I en aquest compte, que us recomano molt seguir, trobareu imatges
demolidores, t'he de dir.
Molt potents, eh?
Sí, molt potents.
Sobre, especialment sobre la situació que estàs vivint en els darrers mesos, doncs, al nostre país, a Catalunya. Composicions visuals en tots els estils, amb moltes tècniques. De fet, el seu responsable, en Guillem Casasús, anima tothom que vulgui, doncs, a passar-li el seu disseny per intentar, doncs, comunicar des del punt de vista del disseny gràfic la seva opinió, la seva visió sobre això, doncs que li enviïn, no? Ell fa una mica de tria i tria, doncs, quins són els que posa en aquest compte que ja us recomano que el mireu perquè tenen coses molt, molt potents.
Per exemple, hi ha una reproducció de la bandera europea, però de totes les estrelles no són?
Sí.
Són lletres que diu "Shame on Spain", i així circularment ho vas llegint. En aquest cas no està animada, n'hi ha moltes que estan animades. Per exemple, aquest núvol que en lloc de tempesta elèctrica hi ha una tempesta amb un número molt estimat per molta gent, que és el 155, funciona com a un llamp, diguéssim, que va caient, o tants altres, molts, a veure, que se li nota la direcció, política, sí. Aquest senyor.
Igualment, la premissa del canal, si entreu en el seu compte d'Instagram, és "This is not about yes or not, this is about democracy and freedom of speech", no? En principi, doncs, va sobre això i deixa l'espai a que els artistes més o menys s'expressin visualment, gràficament, i trobo que eren unes imatges molt... unes denúncies visuals molt potents, molt... I que des del punt de vista del disseny estiguin, doncs, també donant la seva opinió i expressant com veuen tota la situació, doncs és molt interessant.
Doncs es diu Democracy-baix, o guió a sota. Es pot dir guió baix o no? Això està prohibit.
Com es diu, Albert García?
Jo he dit guió baix.
Jo, guiant-me per tu, has dit guió sota.
Sí, guió sota.
I per mi tu ets l'autèntic catedràtic de l'IAC.
Sí? Molt bé.
Doncs I què he dit, que no me'n recordo?
Guió sota. Democracy-a sota real és el compte d'Instagram que avui us recomano seguir, l'Albert García.